può venirci a dire anche che siamo, come hanno detto, degli irresponsabili.
Avec toute l'expérience que j'ai accumulée, l'envie profonde d'aider, est-ce que je peux dire, la France s'écroule?
Nicolas Sarkozy i Silvio Berlusconi, passat recent d'Europa, present marcat per estar en un segon pla i un futur que qui sap que els depararà. Parlem de l'expresident francès i de l'exprimer ministre italià.
Ensemble, nous allons dessiner les voies par lesquelles la France va retrouver sa grandeur. Plus le mandat que vous me donnerez.
França ha de retrobar la seva grandesa, diu Sarkozy. D'aquí al 2017 queda molt temps, però la de dissabte va ser la primera ronda oficiosa de les primàries que un any abans hauran de designar el candidat de la dreta de la UMP. I París, Joan Carles Pérez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sarkozy n'ha sortit victoriós, però menys reforçat del que ell volia.
Sí, diríem que ha aconseguit guanyar, però no ha aconseguit un plebiscit, que de fet és el que buscava. Sí. Un plebiscit hauria estat repetir el 85% que va tenir l'any 2004 i ara s'ha quedat doncs, a 20 punts menys. Per tant, no té les mans lliures. Ell tenia un missatge constant durant la campanya, que era la de la unió de tot el partit al voltant d'ell, al voltant d'un nom nou també, un nom que no estigui cremat, com el de la sigla UMP, una mena de partit de França, de partit de la República, que superés també l'eix dreta-esquerra, i de sobte s'ha vist ja en els primers passos que està fent que no ho tindrà fàcil. Primer, perquè s'ha trobat amb un líder opositor intern, Bruno Le Maire, que va quedar al segon lloc en la ratlla del 30% dels vots, que no es podia ni arribar ni assumir, ell mateix ho reconeix. És un personatge que ara necessàriament haurà de comptar, haurà de tenir en compte. De fet, Sarkozy ja ha tingut un gest amb ell, l'ha convidat a acompanyar-lo al Congrés de la CDU, al partit d'Angela Merkel, dilluns que ve. I a més, ara s'haurà de guanyar el suport dels altres tenors de la dreta, que n'hi ha molts. Els vol incorporar en un Consell de Savis, que estaria integrat pels exprimers ministres, i de moment és curiós que només ha tingut el sí de qui va ser el seu major rival polític, Dominique de Villepin. Mm-hmm. Els altres, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin i sobretot Alain Juppé, que té aspiracions presidencials, no ho veuen gens clar.
Més enllà d'aquests noms, quins entrebancs es pot trobar?
Sí, a banda d'aquests entrebancs interns, està clar que n'hi ha un altre, que és una espasa de Damocles que té de manera permanent, que és l'amenaça dels seus afers judicials, els escàndols que el toquen. Estan vius aquests escàndols, la majoria d'ells, i un d'ells avança a un bon ritme judicial, que és el cas Pigmalion, pel qual és veritat que Sarkozy no està directament imputat, però precisament té l'arrel en les maquinacions per finançar la seva campanya electoral del 2012, i a mesura que avança la instrucció, més a prop li estan caient els esquitxos a l'expresident. En fi, segurament aquesta motxilla de casos que porta a l'esquena és un dels motius que han donat bona part dels votants de l'UMP que no han optat per ell com a necessitat de buscar una alternativa. La necessitat també de buscar una nova via, una renovació de debò que no sigui un déjà vu al capdavant del seu partit, que d'alguna manera continua sent Sarkozy.
Clar, i és que en aquest temps en què ha estat en una segona línia, des que va deixar de ser el president, tota aquesta motxilla que dius tu inclou de tot. Escoltes d'assessors seus, inclou afers que remunten anys enrere. Bé, és una bona motxilla. És el mateix Sarkozy que sempre, però, en aquesta línia de la refundació que dius, o amb idees noves, reals?
En les formes, en el tarannà, en la personalitat política, en aquesta habilitat dialèctica que té, és el mateix. La gent retroba el mateix Sarkozy president. Ara bé, en les propostes polítiques, les que ha anat desgranant durant la campanya, que hauria de ser o acabar sent el seu programa presidencial en el futur, hi ha elements nous que criden l'atenció, per exemple, que vol convertir el referèndum en una eina habitual de participació política, que vol reinstaurar el jurat popular, que vol normalitzar el fracking, a l'estil que s'ha fet als Estats Units, que vol renegociar Schengen, la lliure circulació de les persones, per fer front a la immigració. En fi, aquí, en aquest últim punt, hi ha un lligam inevitable, un contacte, quasi una coincidència amb el Front Nacional, que per cert és la força política que ningú perd de vista aquí a França, i que des d'aquest cap de setmana també compta amb una líder encara més reforçada, encara més incontestada. Marine Le Pen ha obtingut només, entre cometes, el 100% dels vots en el Congrés del seu partit. I, per tant, només. Ella ha posat la directa cap a les presidencials i es permet ironitzar amb el fet que l'actual president i l'anterior president són els que es barallen ara per competir amb ella en una segona volta el 2017.
O sigui que en aquest horitzó del 2017 podem tenir perfectament un cara a cara entre Nicolas Sarkozy, Le Pen i Manuel Valls. Segurament.
Sí, en una està primera volta podria arribar a ser. En el cas que Hollande, per exemple, acabés saltant de la línia de sortida perquè no s'hagués complert la condició que ell mateix s'ha posat, que és que hagi tingut èxit en la seva lluita contra l'atur. Si això no funciona, ell mateix ja dic que no tindria sentit que es tornés a presentar. També és veritat que, tot i que acabi tenint èxit, serà molt difícil que remunti els nivells de baixa popularitat que té ara mig mandat. En tot cas, Manuel Valls sempre està a la recàmera i estic segur que no seria l'únic possible candidat socialista.
I els que estan esperant segurament la tornada de Nicolas Sarkozy a la primera línia són els editors de la premsa rosa, amb Carla Bruni, sempre equival a
sí,
tenir més...
Sí, però ara ho tenien, no ho tenien del tot malament.
No, amb Hollande no.
Amb Hollande. Per tant, amb això és veritat que canviaríem de protagonistes, però es distraurien més o menys igual que ara.
Sí, hi ha hagut uns quants litigis en aquest sentit també. Moltes gràcies, Joan Carles Peris.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
França no és Itàlia i Sarkozy no és, evidentment, Berlusconi, però aquestes dues figures han marcat en bona part els últims anys de la política, ja no respectiva dels seus països, sinó europea. Si més no, a l'hora de donar grans titulars i de transcendir la vida política en si. I en això, l'exprimer ministre italiana és l'estrella.
Io mi sento il dovere di impegnarmi ancora con ancora più entusiasmo e con ancora
più passione. O, si més no, ho ha estat aquesta estrella, però encara brilla? Ho preguntem a Eduard Rubió. Roma, bona tarda.
Hola, bona tarda, Sergi.
Què està fent ara mateix Berlusconi? Sabem que un dia a la setmana a un centre de dia a cuidar avis per complir la pena de serveis socials pel cas Mediaset, també hi ha el cas Rubi encara pendent del Suprem, però moltes altres qüestions. Com és el seu dia a dia?
Bé, Berlusconi actualment viu la realitat política de lluny, tot i que continua fent política. El pacte de les reformes, el pacte del Nazareno, de les reformes amb Renzi, és l'exemple potser més evident, però està obligat a viure, com dius, lluny de Roma i de les institucions per saldar el deute amb la justícia després de la condemna per frau fiscal en el procés Mediaset, la primera i fins ara l'única condemna efectiva que té Berlusconi. L'exprimer ministre està obligat, efectivament, un cop a la setmana a presentar-se a aquest institut, a l'institut de la seva família de Cesano Boscone, on passa 4 hores en aquesta residència sanitària atenent els malalts del Seiron. Ja s'ha de dir que una mica s'ha guanyat el personal perquè, bueno, té una empatia especial, una simpatia desbordant, no?
Això sempre ho ha tingut, sí.
De tota manera, com deies, està empantanat en altres processos Berlusconi. Té el cas Rubi, per exemple, que no està acabat. Està condemnat en primera instància per corrupció per haver comprat el senador De Gregorio, o sigui, continua aquest cas. Després també té un cas, un procés per difamació a Antonio Di Pietro, el que va acusar d'haver obtingut la carrera de magistrat gràcies als serveis secrets. I també està en fase preliminar el procés Rubiter. El Rubiter és una mena de, diguem, branca del procés Rubi, on el primer ministre, exprimer ministre, està acusat per corrompre les noies que anaven a les festes del Bunga Bunga Arcore perquè testimoniessin en fals durant el procés Rubi, no? Que ja està, com hem dit, en apel·lació.
Sí, una trajectòria molt llarga, ho demostra també el seu historial judicial. Berlusconi té 78 anys, aquesta trajectòria política és molt més llarga que la de Sarkozy, de què parlàvem fa uns moments amb Joan Carles Peris. Encara té aspiracions de tornar a la primera línia, com està fent l'expresident francès, tu creus?
Jo, Sergi, crec que no, perquè Sarkozy, com tu has dit, és un home encara jove, té 59 anys, és un home políticament jove, gairebé són 20 anys que es parla amb Berlusconi, té 78, i després també hi ha el context polític, és completament diferent. Renzi no és Hollande, per descomptat.
No.
Renzi està, diguem, de puja, no? Acabats els serveis socials, que parlava abans, per bona conducta podrien acabar ja el mes de febrer, Berlusconi estarà més lliure, però en principi no pot tornar al Senat. Hi ha que recordar que la llei Severino prohibeix de manera permanent ser elegit al Parlament o mantenir càrrecs públics a persones condemnades. Però no s'exclou que els advocats estan treballant en això, els advocats de Berlusconi, trobin alguna solució polític-judicial per fer-lo entrar de nou al Parlament. Recordo que el paràgraf tercer de l'article 15 de la llei Severini diu que si el delinqüent, després de complir la pena, es comporta bé, pot sol·licitar la rehabilitació. Però si aconsegueix, en el cas que aconseguís aquesta rehabilitació, ja no seria com abans. No tindrà un paper, diguem, de lideratge executiu, Berlusconi, sinó que mourà els fils potser des del darrere, que és el que vol ell. No? Mm. Com deia fa uns dies, comparant política i futbol, que és una cosa també que és molt del Berlusconi, sí. Diu els gols els han de fer gent jove. I per ell es reserva el paper de capità entrenador, de tècnic, que una mica ordeix els fils, no? Les tàctiques des del darrere. No?
El que passa és que a vegades hi ha entrenadors que volen, i fins i tot han acabat jugant a la vegada, que no acabés
fent això. Per descomptat, a ell li agrada portar les regnes del poder, no? Però des del darrere i sense, diguem, ser un executiu com fins ara ho era. No?
Escolta'm, i malgrat estar cuidant avis, el teu nom apareix sovint als cercles de decisió, parlaves ara del pacte de Nazareno, fent pactes amb el primer ministre Matteo Renzi. Com hem d'interpretar aquests moviments? Són per donar-li vida encara també a la seva força d'Itàlia?
Mira, jo haig de dir una cosa, Sergi. Hi ha una mica de secret en això. No se sap exactament perquè ha sigut una cosa secreta. O sigui, els dos han estat allà parlant. No? És un pacte que, en principi, no ha agradat a la minoria del Partit Democràtic perquè s'ha fet una mica d'esquena al Parlament. O sigui, s'ha fet entre dos líders, no? I amb un líder que, a més, és odiat per la vella classe dirigent. Em refereixo a D'Alema, a Bersani, Rossi Bindi, etc. Tota la vella classe política del Partit Democràtic. Però interessa a Renzi perquè pot governar i fer les reformes amb més comoditat. O sigui, té una majoria, diguem, parlamentària. I interessa a Berlusconi perquè no li fa perdre per protagonisme en aquests moments, com deia, que està una mica apartat de la política perquè està, diguem, complint una pena, no? Està una mica fora del Parlament, també.
Passat, present i futur de Nicolás Sarkozy primer, en parlàvem amb en Joan Carles Peris, i de Silvio Berlusconi, passat, present i està per veure quin futur li espera l'exprimer ministre italià. Eduard Rubió, Roma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.